nit, estem a divendres, arriba una nova edició del Pòdium i tenim moltíssimes coses per explicar. Molt bona nit, Gemma Pasqual.
Molt bona nit, Gemma Grau, què tal?
Molt bé, aquí a punt per fer moltes coses, per explicar mil coses, per connectar amb mil persones. No, mil no,
No, ara no tantes, tot i que tenim molta sort aquí a Sant Celoni perquè l'esport Celoni dona per molt. Hi ha molta gent implicada, ja sigui en un club de futbol, de voler, els que van a córrer, els que juguen a futbol sala, hi ha de tot. Però mil no ho sé,
Bueno, ens ho imaginem. Entre jugadors, entrenadors, col·laboradors...
Sí,
sí, els fem.
Sí, sí, els fem. Els fem. Doncs res, comencem.
Som-hi.
La penya barcelonista Sant Celoni enceta aquest Pòdium, com sempre. El primer equip va jugar amb el Badia del Vallès i el resultat va ser de 2-1 en contra dels nostres jugadors. En parla en Jesús Martín, el seu entrenador.
Diumenge passat, un horari una mica diferent per nosaltres, vam jugar diumenge a la tarda a Camp del Badia. Bueno, una setmana una mica marcada per tots els esdeveniments que encara ens estem una mica situant, i també marcada per nombres d'absències, també potser degut a aquest horari, que jugadors que treballen als restaurants i demés, que ens va afectar bastant. Bueno, vam anar a jugar a Camp del Badia, que és un equip de la zona baixa, vam perdre 2-1. Com et dic, el partit ve molt marcat per aquestes absències. A última hora també va haver-hi un parell de jugadors que per malaltia no vam poder venir a última hora i vam haver de tirar de juvenil, que com sempre ens està responent, però juvenil havia jugat dissabte i bueno, vam anar a un partit que els resultats s'havien posat molt bé perquè guanyant aquest partit pràcticament podíem dir que estàvem ja salvats. I vam encarar el partit doncs, una mica amb aquesta mentalitat de treure's de sobre allà el primer objectiu, però també es donava la circumstància que el Badia, si guanyava, també pels mateixos resultats, es posava a prop de poder lluitar per salvar-se. La diferència és gran a la classificació, però aquests partits sempre són perillosos. Nosaltres veníem d'una sèrie de partits, el derbi contra el líder, i, bueno, i ens feia una mica de por. Bueno, partit, la primera part va ser bastant igualada, amb una mica de domini en quant a ocasions per part nostra, ja que ells no ens van inquietar, la nostra defensa va estar, la nostra porter va estar molt bé, però pràcticament no ens van crear res. Nosaltres vam tenir tres ocasions i una mica la sensació de que s'estava jugant més del que nosaltres volíem. Però vam arribar al descans amb 0-0, vam corregir algunes cosetes tàctiques que creiem que no estàvem fent bé i bueno, primers 15 minuts de la segona part va ser un vent de bala a favor nostre, vam jugar molt i molt bé, vam generar 5 ocasions molt clares, una d'elles va ser el gol de l'Albert Mora, que ens va fer avançar-nos el marcador, i bueno, tot el guió estava marcat per aconseguir aquests 3 punts, que ens donessin aquests 32 i sentenciar el tema 12 jornades abans de finalitzar la competició. Però bueno, el futbol per això ens agrada tant. Moltes vegades, quan sembla que tot ho tens controlat, se't descontrola. I bueno, en aquesta ocasió van penalitzar amb els canvis perquè només teníem 3 jugadors a la banqueta, 2 juvenils que, com he dit abans, havien jugat feia 24 hores un partit també molt important per ells i un altre jugador que ens sortia d'una baixa de 3 setmanes. I quan el partit es va posar una mica per intentar posar aire fresc, nosaltres vam notar això i l'equip va anar venint-se menys i vam acabar 15 últims minuts defensant bé, però amb l'arrit sense poder tirar contres i faltant 4 minuts, amb una jugada quan semblava que tot acabaria bé, una pilota teòricament sense perill, la vam defensar malament i sense que ningú la toqués es va colar dintre la porteria, va ser l'1-1. I en aquells 4 minuts, ells embogits per intentar fer l'heroica, nosaltres no conformant-nos perquè l'empat no ens semblava un resultat bo per nosaltres, vam intentar anar a buscar l'1-2 i a l'última contra del partit que ens fan després d'una falta que llancem nosaltres, ens fan el 2-1, d'aquelles situacions que dius increïble que ha passat, tots mirant-nos, doncs, al·lucinant una mica, però bueno, són coses que també les hem viscut a favor. En aquesta ocasió va guanyar l'equip que més ho necessitava i bueno, doncs ens toca tornar a picar pedra dissabte contra el Vic per intentar assolir aquests punts. Dissabte juguem al Municipal a les 6:15 contra el Vic, que allà a casa seva ens va guanyar 3-0, un equip que està empatat ara mateix a nosaltres a la classificació, però que allà ens va donar molt bona sensació, un equip jove amb gent molt ràpida davant, i bueno, hem treballat per recuperar una mica efectius, creiem que tindrem més efectius que l'altre dia, i per intentar també tornar a la normalitat de tota la situació, que encara estem una mica dolguts, com és normal, del nostre company Penya, i bueno, mica en mica de tornar al dia a dia, i hem fet uns bons entrenaments aquesta setmana, i creiem que estem preparats per dissabte, que aquest partit de Badia sigui simplement un parèntesi en la marxa que portàvem.
Aquesta setmana, doncs, el primer equip de la penya rebrà a casa el Vic Riu Primer. Pel que fa a la resta d'equips, jugaran tots a casa. Per tant, tots els tindrem a prop per poder-los anar a animar. Demà, a les 9 del matí, l'Infantil B jugarà amb l'Olímpic de Malgrat. A les 10:50, el camp s'omplirà amb els nois del Benjamí C i el Palau Tordera, i els del Benjamí D amb el Vallburguina. Ja a les 12:10, l'Alaví B li tocarà al Breda. A 1:15 del migdia, el Benjamí E rebrà el Sentmenat. A 1:15 de demà, el Prebenjamí A s'enfrontarà al Vilanova del Vallès, mentre que el Prebenjamí C ho farà al Santa Perpètua. A 3:15, el Benjamí A jugarà amb el Torelló. A 4:15 serà l'hora del cadet B amb el Tordera. I finalment, demà, a les 8 del vespre, el juvenil B jugarà amb el Tordera. Diumenge continuaran els partits. Els primers a jugar seran a les 9 del matí l'Alaví C i el Finsove, mentre que l'Alaví F rebrà també a la mateixa hora l'Unificació Santa Perpètua. A les 10:30 començarà el maig entre el Benjamí B i el Farners i el de l'equip femení amb les del Llerona. A les 12 del diumenge l'Alaví E amb el Parets i el Prebenjamí B amb el Mollet. Ja a la 1, l'Alaví A se les veurà al Vallès. Mitja hora més tard, l'Alaví D jugarà amb el Molletense. A 3:15, l'Infantil A s'enfrontarà al Ripollès. A 4:45 de la tarda del diumenge saltaran al camp els nois del cadet A amb el Loarvik i tancarà els partits de la penya d'aquest cap de setmana el del diumenge del juvenil A amb el Turó Peira. El futbol del Club Esportiu Sant Celoni també estarà present aquest cap de setmana en els camps dels voltants, ja que els nostres jugadors seran els visitants. El primer equip de tercera catalana visitarà les Franqueses demà a les 5 de la tarda. Al matí, però, a 1:15 serà l'hora del Penya Blaugrana de la Roca amb el cadet A. A 3:15, el Llinàs rebrà el nostre cadet B i a les 4 jugaran el Palau Solità i Plegamans i el juvenil A. Diumenge només jugarà l'Infantil A al camp del Sabadell a les 9 del matí.
Després del futbol, arriba el temps del bàsquet. Novetats, equips, crònica de partits, tot tal i com ja és habitual, setmana rere setmana, amb l'Àlex Pérez, entrenador del primer equip i coordinador del Club Bàsquet Sant Celoni. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Què tal estàs?
Bé, molt bé.
Tenim molt bones coses per explicar d'aquest cap de setmana passat?
Tenim coses bones i coses normals, sí. Però com a mínim tenim coses per explicar.
I tant que sí, això sempre, no falla. Amb què ens sorprens aquesta setmana? Amb què comencem?
Mira, vam començar tal com vam acabar i així després podem avançar amb altres equips amb el partit del sènior masculí, aquell partit que dèiem que era un partit complicadíssim, un partit que jugàvem contra un equip que estava igual classificat que nosaltres i que veníem d'una setmana d'intentar-ho però no aconseguir-ho i que, bueno, que havíem de treballar per assolir aquest resultat i, bueno, no menys dramàtic, però així va ser. Última dècima segon, d'un punt sobre l'Usina, però, bueno, l'objectiu és aconseguir i tenim una victòria que bueno, que ens allunya una mica més dels equips de zona baixa i que ens ajuda, doncs, a mirar, com anem dient setmana a setmana, cap endavant en lloc d'anar cap endarrere.
Molt bé, perfecte. Si és que, de fet, encara que sigui per un sol punt, és una victòria. Per tant, endavant i moltíssima força.
Sí, és una victòria, però la veritat és que portem ja diversos partits així i evidentment millor que sortir cara, però bueno, és una miqueta dramàtic. La veritat és que crea afició i la gent que ens segueix sempre sap que ho intentem, però això va molt, molt, molt just.
Uh-huh. I per aquest proper cap de setmana, bé, que el tenim ja aquí mateix, de fet, què tenim?
Bueno, aquest cap de setmana aquest equip, el sènior masculí, juguem a casa, dintre del que vam comentar, partit torna a ser partit, bueno, de fet ja vam dir-ho, que teníem diversos partits consecutius vitals. Ens ve l'Arenys de Mar, equip que ara mateix doncs, li traiem un partit de diferència, a favor, tenim un partit més guanyat, i evidentment doncs, és un partit de la mateixa transcendència que el de la setmana passada, important de poder-hi sumar la victòria. Bueno, no serà fàcil, és un equip molt físic, i bueno, tot i que està amb no una òptima dinàmica, però bueno, ens va costar molt a casa seva, i bueno, serà un partit doncs, disputat i complicat.
L'heu treballat d'alguna manera diferent, aquest?
No, de fet, ja portem diverses setmanes que treballem. Bueno, tenim l'avantatge que és la segona volta, tenim l'avantatge que creiem que parlem molt i que coneixem cada cop més els nostres punts febles i les nostres mancances, evidentment doncs, a potenciar els punts forts i amagar les nostres mancances, i a partir d'aquí doncs, treballar cada partit tenint en compte això, que és el nostre, i tenint en compte el rival. Per tant, no és la cap manera especial més que bueno, això, potenciar els nostres aspectes positius, amagar les màximes dificultats que puguem tenir i després doncs, mirar que amb l'equip ens pugui plantejar, el rival ens pugui plantejar doncs, tenir-ho present i tenir solucions.
Clar, jo més que res ho deia, perquè com que és, com deies, la segona volta, els coneixeu més o menys, el dolent és que també us coneixen bé ells, a vosaltres, perquè també han jugat contra vosaltres, però el fet de si es tanquen molt, si fan rodar molt la pilota a la pista, bé, si havíeu treballat d'alguna manera molt més diferent per aquest partit. Més que
no, de fet, jo crec que nosaltres tenim l'avantatge que ha costat molt la primera volta, perquè hi ha hagut molta introducció de qüestions tàctiques diferents i que hi ha hagut doncs, bueno, un procés d'adaptació a jugadors molt joves que s'han incorporat a una manera diferent de treballar després d'un canvi d'entrenador, però també és veritat que crec que ara, a part del tema mental i el tema actitudinal, el bagatge que tenim nosaltres tàctic, per molt que ens coneguin, és una miqueta més ampli que la resta d'equips, uh-huh. I això és un avantatge perquè, bueno, en principi els altres equips són més previsibles i són més fàcils de saber què et poden passar o què et poden fer, i en nosaltres doncs, aquesta qüestió no és tan fàcil doncs, perquè tenim una miqueta més de recursos o d'opcions, no? Però bueno, no és cap manera més que sobretot això, treballar-ho molt anímicament, saber que és un gran pas el que s'ha fet la setmana passada, però que ja està passat, que ja l'hem gaudit, ja l'hem disfrutat aquest cada setmana i que ara ens toca ja preparar amb la importància que té i amb els màxims detalls que puguem al partit que ve aquest proper cap de setmana.
I tant que sí. Parlem d'algun altre equip? A veure.
Bueno, parlem, mira, per variar, o perquè allò que diem que tots els equips estiguin representats, uh-huh. I parlats, tenim el mini masculí, que alguna vegada hem fet algun comentari així per sobre, però que jo crec que ara falta un sol partit per acabar la primera volta. Està en una situació, bueno, primera classificació, i a més, doncs, el que a priori era un calendari complicat per la característica dels equips, doncs, sortint amb molt bona nota. Aquest passat cap de setmana vam guanyar el Mataró, i que a priori doncs, és l'equip que havia de ser el favorit per quedar a les places de dalt d'aquest grup, i bueno, la veritat és que un grup que està treballant força bé, que està obtenint molt bons resultats, que només ha perdut un sol partit, i doncs que ara mateix, amb rivals de l'entitat de Mataró, de Sant Josep de Badalona, que a més sabem, doncs, Badalona, ciutat del bàsquet, i que té molt bona cantera, doncs els hem tret, hem anat assolint aquestes victòries, i que, bueno, sempre ressalto que no és l'objectiu principal de les categories de formació, però que, bueno, que també és un termòmetre per veure com s'està fent el treball, no?
Uh-huh. Sí, no, i més, és molt important, més que res, perquè a part de que s'ho prenen com a un joc, també veuen resultats d'un treball fet. Sempre sí. és molt bo, és molt positiu. Qui més podem destacar aquesta setmana?
Bueno, destacar-ho, com que hem parlat tantes setmanes, jo crec que sí. Destacar-ho, tot i que sigui un aspecte no tan positiu, que les juniors finalment han perdut la imbatibilitat.
Però Déu-n'hi-do sí. Del que l'han aguantat, eh?
No, està molt bé, té el seu mèrit, són 18 sí. Jornades consecutives, o sigui, tota una lliga, tota una primera fase invictes, 18 partits jugats dels 18 guanyats, però allò que parlàvem de que, bueno, que sabíem que ara la segona lliga seria bastant més dura, bastant més complicada, tot i que demostra que no estem tan lluny perquè va ser una derrota per un punt de diferència, no? Però bueno, hem parat tantes setmanes del mèrit que té i ho hem relevat. Bueno, hem aconseguit això, tota una lliga 18-18, però ara comença la segona lliga, la lliga que et fa preparar-te per disputar els campionats de Barcelona. Doncs la primera jornada no va poder continuar aquesta ratxa i, bueno, ja et dic, tot i que només un punt, però es va perdre.
Bé, en tot cas que sigui només un impàs i que ara arribin 18 victòries més seguides, una vegada més, per què no?
Sí.
Perfecte. Tenim més notícies per part del Club Bàsquet Sant Celoni. Aquest cap de setmana veu fer una sortida especial. Explica'ns una miqueta.
Bueno, mirant de seguir fent accions que potenciïn el caliu de club i que a més ens donin una previsió de veure bàsquet. Vam fer abans de Nadal la sortida a veure un partit de CB, a veure un partit del Barça, i en aquest cas doncs creiem que per treballar la igualtat i per treballar també doncs, veure que en el bàsquet femení es pot veure un bon bàsquet i un bon espectacle, doncs vam anar diumenge a la tarda, 80 persones del club, entre pares, jugadors i entrenadors, doncs a Girona, a veure el partit de l'Uni Girona contra la Guernica, la Lliga Femenina, i a més, doncs, a part de la relació amb els responsables del club, doncs els jugadors més petits van tenir l'oportunitat no només de gaudir del partit, no només de gaudir de la proximitat amb fotografies i amb autògrafs de les jugadores, que a més van tenir un exemple de cordialitat i de simpatia, sinó que a més un bon partit el que disputava l'Uni Girona, que en aquell moment començava com a tercer classificat, contra les quartes, i bueno, doncs això, una setmana o una activitat de promoció de caliu de club i de veure que pots veure partits de bàsquet femení interessants, no?
I tant que sí. I suposo que també al mateix temps van prendre nota de bastantes tàctiques o de bastantes maneres de fer bàsquet per després intentar-ho posar en pràctica.
Sí, més petit sobretot, veure jugadores tan grans, veure jugadores que són capaces de fer coses que potser amb ells encara no els hi surten i que ho estan treballant, doncs sempre és una motivació i ja et dic, i a més una miqueta tot l'ambient d'un pavelló tan gran i després doncs d'estar abraçats, de tocar aquestes jugadores que has vist que saben fer diverses coses de les que ells encara estan aprenent-ho, no? O sigui que per tant considerem que una bona activitat en quant a l'aspecte social i una molt bona activitat en quant a l'aspecte esportiu, doncs per seguir donant inputs i informacions que puguin ajudar-te a motivar-te i a veure, bueno, a seguir animant-te per veure que el treball pot ser aconseguir coses.
I tant que sí, d'aquelles coses que es recorden per sempre, per tota la vida. Doncs res, Àlex, moltíssimes gràcies per ser una setmana més aquí amb nosaltres al Pòdium i la setmana que ve ens expliques moltes més bones coses, segur.
Sí, així esperem.
Moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Acabem aquesta secció dedicada al bàsquet, tot repassant els partits que podem anar a veure aquest cap de setmana al pavelló 11 de setembre de Sant Celoni. Per demà dissabte a les 9 del matí, dos partits. Les Franqueses Negre, cadet masculí nivell D, i Escola Sant Gervasi 2, premini femení nivell C2. A 10:45 del matí, dos partits. Escola Ipsi A, mini femení nivell A2. I Boet Mataró A, infantil femení nivell C1. A les 12 del migdia, dos partits més. Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic 3, mini masculí nivell D1. I Joventut de Badalona Negre, premini masculí nivell D2. Per diumenge dia 8, tres partits, tots tres a la tarda. A les 4:00, bàsquet Neus A, cadet femení nivell B1. A 5:45 de la tarda, Sant Andreu Natzaret A, cadet masculí nivell A2. I finalment a les 7 de la tarda, Arenys Bàsquet B, sènior masculí. El partit que ens comentava l'Àlex a la primera part de la seva crònica.
Les noies del Club Vòlei Sant Celoni tampoc paren. La Lauren Bader, com cada setmana, ens fa 5 cèntims de com ha anat el cap de setmana passat i com es preveu aquest cap de setmana. Hola, Lauren, com ha anat el cap de setmana passat?
Buen día, Gemma. Bueno, muy bien. Ha ido muy, muy bien el fin de semana. Pues seguimos contando triunfos. Todos nuestros equipos jugaron este fin de semana, desde las más pequeñitas que empezaron el viernes hasta las mayores, las senior, que jugaron el domingo al mediodía. El único partido que hemos perdido el fin de semana ha sido el de senior, aunque ha sido un gran partido y se pudieron demostrar a ellas mismas que con esfuerzo las cosas pueden salir. bueno, el resultado al final no se dio, pero el partido fue muy bueno, que era lo que estaban necesitando las chicas desde hace un par de jornadas. Así que el único partido que se perdió fue ese, y estos los partidos de las diferentes ligas trajeron puntos para casa, por lo que las tablas siguen subiendo como ha sido desde principio de año.
Muy bien.
Hoy principalmente quiero comentarte de nuestro cadete federado, primer año jugando en selección en la tercera catalana, y quedan primeras en tabla. Así que, bueno, un orgullo para nosotros, el trabajo que han hecho todas las niñas, el trabajo que ha hecho su entrenador Iria Hierro, que ha sido fundamental para que, bueno, las niñas evolucionaran de esta manera. Hay nenas que ya hace 4 o 5 años que juegan con nosotros al vóley, algunas que empezaron muy pequeñitas y ahora se está viendo los frutos. Ese trabajo que empieza a tempranas edades, muy lento, muy despacio, porque el vóley es un deporte de mucha técnica y de mucha motricidad y da mucho trabajo al principio, puede llegar a desmotivar cuando empiezan muy pequeñitas, pero bueno, nosotros estamos demostrando y estamos demostrando que con un trabajo bueno de base las cosas después y los resultados se van dando.
Y tan, y tan.
Así que, exacto. Este equipo tiene descanso este fin de semana, al igual que juveniles, porque para la próxima semana ya empieza el campeonato de ascenso. Al haber quedado primera tabla, en tercera posición quedan juveniles y en clasificación conjunta, que era algo que veníamos hablando desde comienzo de año, han quedado en tercer lugar. Los 4 primeros equipos de clasificación conjunta subirán a la segunda división para el campeonato del año que viene. Así que bueno, la expectativa de estos 2 equipos es lograr una mejor performance para el resto del campeonato y poder ascender a segunda el próximo año, que para el vóley de San Celoni sería como
una barbaridad.
El broche de oro de una gran temporada, la verdad.
Molt bé, home, és el que ens expliques, no hi ha per menys i és una felicitat desbordant, perquè és això, que poder-ho arribar a assolir o almenys estar aquí ja és una cosa que potser no us havíeu plantejat a inici de temporada.
Sí, no, es que cuando decidimos federar este equipo, que el año pasado jugaba en el Consejo Deportivo Comarcal, teníamos muchas expectativas porque habían salido primeras en el Consejo Deportivo, pero el que también era otro y no sabíamos muy bien cómo iban a funcionar por esto del miedo escénico y demás. Pero bueno, mira, las chicas lo han demostrado que se puede hacer bien, todo el equipo de entrenadores también lo ha demostrado porque vienen trabajando juntos en esto desde el comienzo de la temporada y los resultados se van dando por todo, porque los padres apoyan, porque las niñas tienen muchas ganas y porque nuestro equipo de gente adulta que está al frente del vóley está trabajando con muchas ganas y con mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien. Y pues así es como salen las cosas.
Exacte, la suma de diversos factors és el que fa possible que estigueu on esteu.
Exacto, la ilusión por sobre todas las cosas y bueno, el poder disfrutar del deporte no solamente en los entrenamientos, sino en los partidos de fin de semana, es donde también los padres acompañamos a nuestras hijas, hay algún pequeño que tenemos también ahí en algún equipo, en esa acción de participar, disfrutar, y bueno, y si al final se condecora un triunfo, mejor aún.
Exacte. A part d'aquest equip que ens has dit que aquest descans aquest cap de setmana, teniu alguna altra cosa prevista per aquest?
Sí, el sábado el Alevín Negro irá a jugar a Granollers, no por esta vez, sino por el Consejo Deportivo Comarcal, así que tempranito las peques marchan hacia Granollers a jugar un partido de esta liga también. El domingo jugará el Alevín Blanco y el Alevín Rojo, nuestras jóvenes promesas del club, también contra 2 equipos de Granollers del Balbona que nos vienen a visitar al Sol de las Granotas a las 10 de la mañana. Y al mediodía jugará el Señor Federado a les 12 també en el Sot de les Granotes.
És a dir, que també un cap de setmana bastant complet de partits.
Sí, solo tenemos estos dos equipos federados que descansan y bueno, esperan los sorteos de plaza para la segunda fase del campeonato y bueno, con toda esa expectativa seguimos trabajando.
Molt bé, perfecte, ja és això ja, una bona expectativa, és a dir que tenim a seguir treballant.
Exacto. Así Molt que bé. Bueno, pues nada, ya nos encontraremos de vuelta en la radio la semana que viene.
Exacto.
Y ya te contaré cómo sigue el campeonato y cómo seguimos trabajando con las nenas.
Molt bé, Lauren, doncs que vagi molt bé.
Muchas gracias, un abrazo, Xenar.
Ens centrem ara en el món del futbol sala. Com sempre, per fer-ho, tenim el nostre entrenador de capçalera, en Víctor Branguer, entrenador del primer equip del futbol sala Baix Montseny, i aquí, una vegada més, tenim avui els estudis de Punt 7 Ràdio. Molt bona nit, Víctor.
Hola, bona nit.
Què tal estàs?
Bé, molt bé.
Amb molt bones notícies, eh? Sabut?
Bueno, sí, vam guanyar. Aquesta setmana vam guanyar, sí.
Veu guanyar i, a més, contra un rival que no us ho va posar fàcil.
No, era un rival que estava sobre nostre. A més, era un partit molt important per nosaltres perquè ells estan a la franja dels que no baixen i ara ens fiquem a un punt.
Uh-huh.
I llavors era molt important perquè, a més, si haguéssim perdut, s'haguessin anat i no ens hagués anat gaire bé. Llavors, sí, el partit va estar bé, vam jugar molt bé la primera part. Ens falta una mica el que ens passa sempre, falta de gol. Vam guanyar 6-4, vam fer 6 gols.
Escolta, aleshores no m'ho pots dir, això, falta de gol,
sí,
amb 6
que
gols.
Sí, a la primera part podíem haver marxat 5-1 guanyant.
Uh-huh.
I vam marxar 2-1 guanyant. Llavors, a la segona part és normal, ens van venir a apretar, ells van deixar més espais a darrere, però també es van crear més perill, i, bueno, quedant 2 minuts per acabar, ens van pitar un penal, van fer el 5-4, i els últims 2 minuts vam tenir que patir, però, bueno, amb una jugada aïllada vam fer el 6-4, i llavors ja va estar.
Estava bastant més tranquil, es veu poder respirar una miqueta més, no?
Sí, sí, però bueno, en general estic content, eh? L'actitud dels nois va ser molt bona i vam fer sobretot una gran primera part. La segona també, però bueno, també condiciona que ells també juguen, van pujar més les línies, van venir a apretar i bueno, van haver-hi estones que vam tenir bastant de control i van haver-hi estones que el partit es va tornar una mica més boig, però bueno, bé, content i bueno, i ara pues, esperar la setmana que ve, bueno, aquesta setmana, per tornar a jugar i intentar tornar a guanyar, no hi ha més.
I què passa aquest cap de setmana, a veure?
Aquesta setmana anem a Barcelona, a la pista del Betània, perdona, a les 7:30 de la tarda.
Uh-huh.
Bueno,
demà dissabte també, o diumenge?
Demà dissabte. També serà un rival complicat. És que des de l'últim classificat que té 16 punts fins al em sembla que és 7è classificat, en té 24. Vull dir, és que
apretadet.
Tothom pot estar a la pomada. I amb aquests que juguem a setmanes, els que tenen 24, i bueno, doncs un altre final superimportant per nosaltres, perquè si aconseguim guanyar, doncs també els ficarem a dintre del problema, i quanti més equips hi hagi en el problema, millor per nosaltres.
És allò de mal de molts.
Sí, 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 sí.
Però vaja, com a mínim ho intentarem.
Sí, a primera volta els vam guanyar aquí a casa, 5-2.
Uh-huh.
Era un equip molt jove, també un equip que corria molt defensant, feia bé les transicions de defensa-atac, vull dir que no feien malament, no tenem estar encertats i també vam estar bé aquell dia. Esperem tornar a estar bé doncs, aquest dissabte.
De fet, ja els coneixeu, ja és aquesta segona volta. Per l'altre costat teniu de positiu això, que ja els havíeu guanyat. Per tant, sabeu punts febles que tenen.
Sí. Nosaltres, el que passa que ara seguim amb la mateixa dinàmica de les baixes, continuem tenint baixes i, bueno, no és el mateix. No és el mateix el partit de primera volta que el partit d'aquesta volta. És que cada partit és un món i, a més, quan et condiciona tenir tantes baixes, també es complica una mica més.
És a dir, que tu continues jugant?
Bueno, aquesta setmana vaig jugar només els últims 2 minuts, perquè, bueno, vam tenir 2 lesionats i una expulsió, i al final sí que vaig tenir que sortir perquè només teníem un canvi.
I el golet que havíem quedat que havies de fer?
No, bueno, deixa'm una mica més de temps, en 2 minuts potser no tinc suficient temps, però, bueno, l'important és ajudar l'equip i era el que havia de fer en aquell moment. Dels 2 lesionats d'aquesta setmana, en principi no és res greu, no van poder continuar durant el partit, però ja aquesta setmana han vingut a entrenar i ja estan bé per jugar, o sigui que tindrem aquests dos nois, però encara continuem arrastrant recuperacions de gent que porta temps.
Mm-hmm.
I llavors, bueno, seguirem sent els que som.
Perfecte. Al final, els nous efectius que havien d'arribar, com està el tema?
El porter ja està fitxat i el jugador, bueno, en principi havia de venir, però al final problemes que no són de l'equip,
sí.
no podrà venir. Llavors, bueno, ja hem decidit que, bueno, queden, si són 10 jornades, bueno, aguantarem el que tinguem i esperem recuperar els nois que venen. I a veure, si quedessin més partits, doncs, igual sí que planteges anar a buscar algú, o... però bueno, pel que queda anirem aguantant el que, amb els que som, i a veure si ja d'aquí 2 o 3 setmanes ve alguna nova incorporació de les baixes que tenim i cada vegada serem més.
Com està el tema?
Aquesta setmana ha començat a entrenar un que tenia un problema en el peu, en el plantar del peu, i bueno, li han dit que acomodar unes plantilles i ara s'està adaptant. Però clar, fa 2 mesos que no juga, ha de tornar a entrenar, ha de tornar a entrar al joc i s'ha d'adaptar a aquestes noves plantilles que porta, o sigui que portarà un temps, però bueno, ja està venint a entrenar i ja això és bo. Llavors tenim un altre noi amb una tendinitis rotuliana que aquest serà més complicat. Serà més complicat, que potser no sabem si estarà fins que acabi la lliga.
Però si és que, de fet, amb 10 jornades tampoc no és tant temps.
Bueno, per depèn de quina lesió no. Depèn de quina lesió no. Llavors tenim un altre noi amb un problema d'isquios, amb una rotura fibrilar als isquios, i, bueno, estem pendents. Ja porta 3 setmanes, esperem a veure una setmana més, a veure si acaba de recuperar-se i que pugui tornar com a mínim a mirar de venir a entrenar, a veure com està. Les lesions musculars són una mica més fotudes, però bueno. I pel demés, doncs bé, els altres bé, tot. En principi, esperem que ningú...
No us ha visitat la grip?
No, en principi no. També, bueno, mira, mirarem de fer el que puguem, intentarem, com diu sempre, volem tots és mantenir la categoria, que és el nostre objectiu, i bueno, després comença la Copa, i bueno, per la Copa segurament ja tindríem a tots els jugadors, llavors... No.
Perfecte. Doncs moltíssima força endavant a guanyar el Betània aquest cap de setmana, demà mateix, demà a la tarda, recordem, i a veure què passa.
A veure què passa. A veure què passa.
Jo continuo deixant anar el mateix de cada setmana. El golet ens l'has de dedicar sí o sí.
El dia que el faci t'ho tinc, no et preocupis.
I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies Víctor, per ser aquí amb nosaltres una setmana més aquí als estudis de Ponset Ràdio.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Els que no utilitzen cap mena de pilota però que no paren són els Montseny Massais. En Kevin Bonjorn, un dels seus vocals, és l'encarregat d'explicar-nos les seves proeses. Hola, Kevin.
Hola, Gemma. Bona tarda, bona nit, quasi bé. Bueno, aquest dia de setmana, com ja anunciàvem la setmana passada, doncs he estat una mica tranquil pel que fa a competició. Concretament, vam tenir l'Òscar Espanya, un massai que resideix fora de Sant Celoni, que va anar a competir en el que li diuen la cursa dels gitanos, era la 5a edició, i és un trail de 21 quilòmetres que es celebrava a la localitat de Taradell. També és una cursa molt ràpida, i l'Òscar d'Espanya, tots sabem que pels resultats que va fer l'any passat i aquests que estava fent ara, vull dir, havia de fer-ho molt bé. I bueno, es va trobar realment que era una cursa de velocitat quasi bé, a pesar que el trajecte era per muntanya, i va poder fer el 19è, vull dir, va fer un recorregut de 21 quilòmetres i 1.300 positius en tan sols 1 hora i 40 i escaig minuts. Imagina't que perquè 18 persones et passin al davant, vull dir, la gent ha d'anar, com aquell qui diu, molt enxufada. Llavors, per aquesta part, doncs mira, felicitar a l'Òscar, que a pesar de no haver pogut acabar com ens té acostumats més amunt, segur que ho va donar tot, vull dir, no sempre es pot acabar allà un desitjaria. I després, paral·lelament, tenim el nostre equip de massais que participarà aquest any, com ja vam anunciar en algun altre programa, a la Trail Walker. La Trail Walker, per recordar, era aquella cursa d'ultradistància que està formada per 5 quilòmetres, un trajecte que uneix Olot amb Sant Feliu de Guíxols. És un trajecte bastant planer, tot i que té alguna pendent, i es celebra el dia 18 d'abril. Doncs bé, els equips que encara estan oberts han de rebre donacions. El nostre, per sort, ja ha cobert la quota mínima de donacions, a pesar que segueix obert, i la col·laboració amb Intermón, doncs, sempre serà benvinguda. doncs, aquests quatre participants amb assaig, concretament en Xavi Manso, en Jaume Berenguer, en Martí Gutiérrez i la Louise Brown, es van quedar per fer un bon entreno. Aquí diràs, déu-n'hi-do l'entreno, de 55 quilòmetres sobre el terreny, concretament van sortir d'Olot fins a Girona, és la part que diríem que cobreix el primer tram del recorregut de la cursa, per ja començar a configurar els ritmes, les sensacions, conèixer, perquè és una cursa que, com deia, es corre per equips de quatre, i els quatre que surten són els quatre que han d'arribar. Si algú, malauradament, es quedés pel camí, doncs la seva arribada seria invalidada. I en aquest sentit, tenim la sort de que són quatre grandíssims corredors de fons, que els quatre estan entrenant molt, molt, molt seriosament i a consciència, i que ens van dir, quan van arribar a Girona, després d'aquests 55 quilòmetres, que havien tingut molt bones sensacions, i això ens dona que moltes esperances, no tan sols de cara a la seva participació i arribada, que estem quasi bé segurs que arribaran a Sant Feliu de Guíxols, sinó també amb les possibilitats reals que tenen per fer alguna cosa gran en el que és aquesta cursa, que té molt seguiment mediàtic. Llavors, en aquest sentit, felicitar-los als quatre i encoratjar-los en aquests altres entrenaments de llarga distància que els esperen, que són molt d'usos, perquè es vagin preparant per la seva participació. Com deia, el 18 d'abril, que encara que sembli una mica lluny, està a més i mig, com aquell qui diu. I pel que fa a les previsions de les següents curses, que són ja més multitudinàries, com ja introduïm, tenim 7 massais que faran el trail del Terra Negra. El trail del Terra Negra ja introduïm que tenia 21 quilòmetres. Ens han confirmat tot just avui l'altimetria, són 21 quilòmetres amb 2.756 metres de desnivell acumulat. Ens ha sorprès que en aquesta serralada litoral li puguin treure tant suc el que fa el desnivell. S'havien reservat l'altimetria degut a que amb alguna tradició que s'havia organitzat, doncs hi havia algú que havia aprofitat el coneixement del recorregut potser per fer algun traç recte, cosa que tots ja vam rebutjar al saber-ho. Llavors, en aquest sentit, han pres mesures i han deixat a l'atzar fins l'últim moment el tema dels recorreguts. Els participants no el sabem i l'únic que tenim d'informació és l'altimetria, que ja de per si ja ens ha sorprès. Concretament, els que farem a les 20 quilòmetres, les de 21, serà el Fran García, l'Ignasi Fernández, jo mateix, en Kevin Monjorn, l'Arnau Ballarri i l'Àlex Pujós. I després hi ha el traçat de 12 quilòmetres, que també ens ha sorprès moltíssim la quantitat de desnivell que li han pogut posar en aquest tan poc recorregut perquè fa distància, que els hi han sortit més de 1.400 metres acumulats. Sembla que quasi bé eren 1.490 metres. Llavors això ja deixa preveure que les dues noies que hi participaran, la Sònia Hurtado i la Mònica, d'Espanya, ja també suaran la seva part, perquè això vol dir, amb aquest desnivell i aquesta distància, que més d'una grimpada segur que es trobaran. Per altra banda, també tenim el Dani Aguirre, que ja li ha arribat el dia de participar a la seva primera ultratrail del 2015, concretament l'ultratrail de les Fonts de Xerta. És una ultratrail que en aquest cas es divideix en tres etapes, una que es correria el divendres a la nit amb un recorregut, el més curt dels tres, de 23 quilòmetres, ja per anar obrint una mica, per anar obrint boca. L'endemà es seguiria la classificació amb el temps i farien una sortida per fer una ultratrail de 70 quilòmetres i diumenge seguirien acumulant els temps i sortirien a fer un trail de 27 quilòmetres. La suma del desnivell acumulat de les tres rutes en aquests tres dies són 12.000 metres. Hem dit, i tothom ja ho sabrà, aquests que estiguin escoltant, doncs que en Dani té una capacitat ja quasi innata de córrer com ningú. Llavors, estem seguríssims que en Dani, amb tot el que s'ha anat entrenant i amb la bona dinàmica que ja arrossegava, sobretot en altres curses anteriors, anirà allà amb totes les ganes de poder pujar al podi. En aquest sentit, esperem que com a mínim, perquè és el que ja sembla pobre que li anem demanant, que a veure si és capaç de si pot, pujar al més alt. Estem confiadíssims que té molts, molts números. I per últim, doncs, tenim un altre massai, l'Oriol Masferrer, que desplaçarà a la localitat de Vilassar de Mar per participar en un recorregut més curt de l'habitual, de 14 quilòmetres, a la Marina Trail. És una altra cursa que també és bastant coneguda el calendari de la gent que corre per muntanya, però que ja ens hi vam desplaçar massivament als Massais l'any passat i aquest mes hem decidit traslladar-ho aquí al Terra Negra. Llavors ell ha decidit continuar i fer aquest trail sol. Això és tot, Gemma, no hi ha res més a dir. Vull dir, aquesta setmana s'ha presentat tranquil·la, com dèiem, i esperem que ja la setmana que ve podrem compartir tots aquests resultats d'aquesta gent que ja s'ha desplaçat a més curses.
I avui tenim notícies, i molt bones, del Karate Club Just, perquè la Sara, una de les nostres karateques, ha participat a un campionat obtenint uns bons resultats. Per saber-ne més detalls, parlem amb en Joan Antoni Just. Hola, Joan Antoni. Què m'expliques? Quines novetats teniu del Club Karate Just?
Pues, aquest cap de setmana s'ha fet a Barcelona, al proveïdor de la Facultat de Barcelona, el Campionat de Catalunya Universitari.
Molt bé. I ja hem participat des de Sant Celoni?
Hi ha participat una noia que tenim que està estudiant química a Girona. I llavors és un campionat que fa a nivell de totes les facultats de Catalunya, o sigui que es fan tot, tant siguin estatals, o sigui que siguin públiques, o siguin privades. Llavors fan aquest campionat anual. Llavors aquesta noia que ha participat, la Sara Ortiz Armengol, ha participat a les modalitats de kata i de kumite, i llavors va quedar tercera amb kata i segona amb kumite.
Ostres, molt bé!
Sí.
És la primera vegada que hi participa?
No, ella ja ha participat tres vegades, o sigui, ha estat el tercer curs de química o ha participat en tres sessions. Aquest campionat és molt similar als campionats que es fan de forma normal amb els clubs, amb les federacions. Llavors, ara fem les preseleccions per anar al campionat d'Espanya, que aquest any em sembla que es fa a l'abril, perquè encara ja no està determinat. A l'abril em sembla que es fa a Salamanca. I, bueno, ja t'informaré més correctament de que si l'han seleccionat, si hi va. En principi l'any passat sí que va anar a Toledo i va quedar tercera, i aquest any, bueno, a veure com pinten les coses.
Molt bé, tot fa preveure per això que sí que segurament la convocaran?
Sí, jo crec que sí, perquè a part d'haver quedat aquest universitari ja competeix després a part de clubs, no? I aquest any va quedar tercera de kata i primera de comitè, o sigui que aquesta noia està sempre gairebé sempre dintre de la selecció catalana de karate. Llavors, com que és una peça segura de qualitat, realment sempre la convoquen amb ella. Però no hem de dir blat fins que no sigui el sac, doncs estem una mica a les expectatives que quedi seleccionada.
Sí, sí, com que el que ens has dit que és que se celebrarà el mes d'abril, és a dir, queden pocs dies perquè us acabin d'avisar de si hi va o no hi va, no?
Sí, de seguida i després van els càlculs i sempre va una mica relacionat amb les possibilitats que tenen les noies o els nois, i després també en relació a quina és la subvenció que té, quins són els calerons que tenen cada federació o cada grup, en aquesta la Federació Universitària de Karate, per enviar si tenen unes bones propostes econòmiques, llavors en porten dos o tres competidors per categoria. Si les subvencions no són una mica més minces, llavors en va un competidor per categoria.
Molt
i
ja
va anar l'any passat representant a la Federació Catalana amb kata i kumite, i esperem que aquest any també sigui el mateix.
Esperem. Hi ha molta gent que entri dins d'aquest grup, perquè és més com més selectiu, no? Ja perquè és universitari.
Sí, la veritat és que el kata universitari va ser una idea que es va crear fa uns 10 o 15 anys un professor de karate que tenia un dojo, que entrenava en un club, però que també era professor a la universitat. I normalment tots els esports universitaris es fomenten, no? Però el karate no entrava dintre d'aquesta possibilitat a nivell universitari. La idea és aquesta, que els nanos que fan karate a nivell universitari puguin participar. Quin és el problema? Que hi ha moltes facultats que no tenen dojo de karate, o sigui, no tenen karate al que seria els horaris universitaris o fora d'universitat, no? Llavors, la majoria, el 50%, venen de clubs que entrenen en clubs, diguéssim, privats o municipals, i després participen en aquest campionat universitari. Però no vol dir que cada facultat, jo que sé, la Santa, la Bellaterra, la Blanquerna o alguna d'aquestes facultats tingui un dojo de karate, sinó que normalment són aquests nanos que ja fan karate amb clubs, que també practiquen en principi a Viaterra sí que tenen dojos i que els fan classe de karate, però en altres llocs no en tenen. Llavors són normalment nanos que ja competeixen, que a més estan estudiant una carrera universitària i poden presentar-se amb aquest campionat.
Val, que és el cas de la Sara, no?
Campionat de la Sara i les seves companyes que competien elles, totes ja han participat en el campionat de Catalunya que diríem per clubs de federació ordinària. I després sí que hi ha nanos que si a la seva universitat, no si noies, que a la seva universitat tenen unes classes estructurades per aprendre karate i per practicar karate, aquella llavors sí que també participen.
Clar, perquè potser a vegades amb aquestes edats ja més d'universitaris potser a vegades costa més, no?, de compaginar els entrenaments amb les dinàmiques d'estudiar.
Sí, és quan tenim més nanos que no deixen de competir, perquè la competició exigeix un nivell d'entrenament d'hores i de dies molt important i depèn quines carreres, quines licenciatures o diplomatures no els hi permet perquè han d'estudiar molt, perquè tenen que fer pràctiques i a més. I normalment els nanos que competeixen tenen aquest baixón a nivell competitiu, molt malgrat que ells volen competir no poden perquè, clar, així tenen molt el ritme, perquè si tenen exàmens molt seriosos, llavors els han de preparar i això, si coincideix amb un campionat d'Espanya, un campionat de Catalunya, no poden compaginar. I llavors on tenim que aquests pobres nanos tenen que deixar la competició aparcada una mica, si no totalment, puntualment sí. Llavors són 3 o 4 anys que aquests nanos, per ell és un finestral que s'hi obre poder participar a nivell universitari. Per què? Perquè més o menys tots tenen les mateixes condicions, entrenen menys, entens? Si en aquests campionats universitaris ja no participa tot el volum normal d'una federació autonòmica, llavors sí, poden seguir competint a un nivell una mica normal entre tots.
Clar, molt més igualitari, vaja.
Sí, tothom té les mateixes capacitats, almenys a nivell d'entrenament, o sigui, tenen la mateixa progressió perquè més o menys dediquen el mateix temps en l'entrenament. Cosa que les nanos que encara no han entrat a la universitat poden entrar moltes més hores. Una eina molt, 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 molt interessant perquè després aquests nanos no deixen la competició del tot perquè hi ha dues o tres competicions, almenys en dues, tres oficials, i llavors aquests nanos quan acaben la carrera llavors poden tornar un altre cop a competir, si ho desitgen, amb unes garanties una mica òptimes, perquè si ho deixen durant 4 anys, la veritat que després sí costa molt.
Tornar a agafar la dinàmica, tornar a agafar el ritme, almenys si sí, es poden anar mantenint.
El karate com karate no perquè normalment aquests nanos ja a l'edat que ja van a la universitat tots són cinturons negres, o si són primer o segon dan, després ells s'entrenen, si no poden entrenar a un dojo, entrenen a casa o van a córrer, o es preparen on sigui, llavors com el karate no, però clar, la competició has d'estar més afinat, has d'entrenar molt més, i llavors és una base molt interessant, que nosaltres des dels clubs aplaudim, no?, perquè aquests nanos que arriben a nivell universitari que en 18 anys no tinc que deixar de banda la competició.
I tant, i almenys poder-ho compaginar amb el que deies, també amb horari, suposo que les competicions també s'adequen quan no hi hagi tant l'afluència d'exàmens.
Bueno, ho tenen en compte, però la veritat és que
fan el que poden, no?
Hi ha uns criteris que sí, perquè normalment els mestres i a més tothom ho té més o menys clar, però després hi ha períodes de pràctiques també que són una mica més complexes, perquè cada facultat...
Sí, ho fan a la seva manera.
Sí, ho fan com ho fan, i ja, sí. Hi ha un criteri més o menys, però a vegades és un punt també que nosaltres sempre volem parlar amb les federacions, amb la Federació Catalana, i és que tindrà en compte que no posar campionats el mes d'octubre, m'entens, el 12 d'octubre o 15 d'octubre, perquè els nanos venen de vacances, perquè els nanos no comencen, doncs a la facultat passa el mateix, i llavors es tindrà que fer un criteri amb ulls i una mica amb ulls i una mica de consciència de que els nanos, si no tenen una mica de temps per estudiar i practicar esport, han de deixar una de les dues coses, i en aquest cas el que acabo és el karate o l'esport.
Doncs molt bé.
Està una mica millor solucionat, aquí encara estem una mica malament. Però bueno, és una eina positiva, sobretot perquè els nanos que realment desitgen competir puguin estar una mica, si no al 100%, al 80% en competicions universitàries, i després hi ha altres facultats que són més dinàmiques, o sigui, altres comunitats, que entre comunitats fan intercomunitaris universitaris. I llavors ja depèn molt de l'autonomia. O sigui, jo sé que a Madrid, per exemple, com estan al centre del país, doncs fan en Andalusia o fan en Castella-La Manxa, no? Fan campionats universitaris.
Sí, potser els hi és més fàcil per proximitat. sí, amb altres universitats.
A nivell normal, fora d'universitat, fem intercomunitaris amb Aragó i Països Valencians.
Clar, home, doncs està molt bé poder tenir aquesta universitària, la Sara Salonina, d'aquí, i a més que ha quedat, com has dit, tercera en cata i segona en comitè.
I segona en comitè, sí, i segurament serà seleccionada per anar al campionat d'Espanya.
Molt bé, molt bé. Tenim alguna altra novetat o algun altre campionat a la vista?
Mira, hi ha un campionat que és aquest dissabte. Aquest dissabte, que per qüestió de calendari, que és el que comentava abans, és com una operadora rara, perquè es fa el campionat de Catalunya i després es tindria que fer l'Espanya. Però com que hi ha un calendari molt raro a nivell de campionat d'Europa i del món, es van celebrar aquí a Europa, llavors ara es fa el campionat de Catalunya, aquest sènior, aquest cap de setmana, però els que tindrien que participar per quedar ben al campionat d'Espanya ja no podran anar perquè el campionat d'Espanya aquest any s'ha celebrat abans. O sigui, és una cosa rara. Es van seleccionar per criteris de rànquing i ara doncs, faran el campionat de Catalunya, que no tindrà validesa per anar a l'Espanya perquè ja s'ha fet, però sí per sumar punts a aquest rànquing. I amb aquest campionat de Catalunya de normal, que diríem normal, participa aquesta noia a la Sara un altre cop.
Ah, molt bé.
Sí, participa només amb la mobilitat del comitè, per el que et deia, perquè no té possibilitat de preparar-se bé les dues modalitats, comitè i cata, i llavors opta només per una possibilitat que seria aquesta de comitè.
Molt bé, molt bé. Doncs perfecte, a veure com li va aquest dissabte. Ja ens aniràs informant de quan seran les properes competicions i de com van els resultats que aneu obtenint.
Pues perfecte, Gemma.
Moltíssimes gràcies, doncs.
A tu, Gemma.
El CESC, el Centre Excursionista Sant Celoni, té una agenda plena. Per demà, tenen previst anar a fer l'Avenc Nou de les Alzines amb els d'Espeleologia, a la Canal Roja amb els del Barranquisme i a fer una nova etapa del GR2 amb els de Senders. De cara a la setmana vinent, dimecres, aniran a fer el Puig d'Arques dins de les sortides dels 100 cims. La trobada serà, com sempre, els dimecres a 7:45 del matí a la benzinera dels Alafores del poble per la sortida de Ponent. Com ja us hem anat informant dins dels InfoSet i de les agendes culturals, el CESC també ha estrenat el cicle d'audiovisuals de muntanya i excursionisme. Per tant, el divendres 13 se'n projectarà un altre. En aquest cas es parlarà del Kruger, a l'Àfrica, a càrrec del saloní Jordi Jubany. De cara al cap de setmana del 14 i 15, la secció d'alpinisme tenen previst anar al Pico de Alba. Els de Natura, diumenge, aniran a Calella de Mar, al Delta i desembocadura de la Tordera. Les persones que en vulgueu més informació o us hi vulgueu apuntar, cal que confirmeu el dimarts o el dijous, a partir de les 7 de la tarda, al seu local, al carrer Sant Antoni, número 16. Per cert, abans d'acabar us fem un petit apunt. El Club Triatló Baix Montseny ja ha obert inscripcions per la tercera duatló de muntanya de Sant Celoni. Enguany se celebrarà el diumenge 12 d'abril a partir de 9:45 del matí a la zona del Sot de les Granotes. Constarà de 5 quilòmetres corrent, 18 més en BTT i 2,5 més corrent. Les inscripcions es poden fer a través del web triatlobaixmonseny.org. En algun d'aquests propers pòdiums parlarem amb els organitzadors d'aquesta tercera duatló de Sant Celoni per saber-ne més detalls. Per tant, estigueu atents. Doncs fins aquí aquest pòdium, que ha donat molt de sí. Hem repassat tota l'actualitat esportiva per tot aquest cap de setmana. Per tant, ja podeu agafar les bambes i a preparar-vos. I ja està. Nosaltres ens acomiadem, no, ja, Gemma?
Comencem cap de setmana. Molt bon cap de setmana a tots.
Sí.
Que no fos cas que després se m'oblidi. I recordeu, si teniu ganes de contactar amb nosaltres, tan fàcil com fer-ho a través de Twitter, per exemple,
@.setradio,
a través de correu electrònic,
radio@santceloni.cat,
passant per aquí, per la ràdio, al carrer Sant Josep, número 101, si teniu ganes de venir-nos a explicar alguna cosa, a fer-nos saber qualsevol cosa.
Ens fa gràcia.
I tant que sí. I per escoltar-nos, tan fàcil com 107.7 de la FM o a través de santceloni.cat/ràdio en directe.
Molt bé.
I si voleu tornar a escoltar aquest programa o qualsevol dels altres que estem fent a Ponset Ràdio, santceloni.cat/ràdio a la carta.
T'has explicat molt bé, eh?
M'ho sé, eh?
Sí. Jo crec que això, aquesta lliçó la tenim apresa. Doncs res, ja ho sabeu tot. Molt bon cap de setmana i ens retrobem aquí a Pòdium el divendres a les 9 del vespre.
Bona nit.